Radio Pista.
Són les 8.
Per feina, que tenim moltes coses que explicar. Però en l'episodi d'avui parlarem de com es pot arribar a ser bisbe de Roma, vicari de Crist, successor de Sant Pere i summe pontífice de l'Església Universal. No tinc por de les profecies de Malaquies. Però abans d'això, haurem de saber què pot passar en aquell Londres victorià del segle XIX. Amb la nostra inventora de llenguatge. Però si vols més històries de misteri i d'aventures, pots entrar en el perfil d'Instagram de Deliris i Llibres, on trobaràs el que faran aquesta setmana.
Nova llibreria a Vic. Ets fan de la fantasia, ciència-ficció i terror? Deliris i Llibres obre les portes. Un espai on podràs trobar els teus llibres preferits, assistir a presentacions i tallers d'escriptura. Visita'ls al carrer Arcabisbe Alemany, número 13 de Vic.
Però abans de començar, voldria anunciar que tenim una web on ara endavant trobareu la playlist de la música que estareu escoltant. Música sense copyright en un principi, música seleccionada per mi mateix. In the city where truth and lies intertwine, don't let stars, I whisper low. As a red cell can jade start to flow. Ara sí, prepara't un cafè o un te, que comencem després d'un consell nocturn.
Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Sóc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Això és Benvinguts a Val Nocturna, l'enigma del mirall trencat a la plaça dels misteris. Ciutadans de Val Nocturna, ens submergim en un misteri que ha capturat l'atenció de la plaça dels misteris. El mirall màgic central, font de revelacions i portador de secrets, ha estat trobat trencat en mil trossos aquest matí. Els residents es pregunten, quines implicacions té aquest succés a la vida quotidiana de Val Nocturna? Consell de Seguretat. Mentre les autoritats investiguen, s'aconsella als ciutadans no mirar directament els fragments del mirall i evitar tocar-los. Mantingueu-vos fora de perill, estimats oients, i estigueu atents a les properes revelacions.
Each answer leads to
to what I already know. And
Londres, 1887. La tormenta no daba tregua. El viento ululaba entre los edificios y la lluvia golpeaba con furia los adoquines de la ciudad, tiñéndola de un gris perpetuo que se fundía con el humo de las fábricas. El amanecer apenas traía claridad. Todo en Londres parecía atrapado en una melancolía eterna. En un modesto taller escondido en las calles de la ciudad, Evelyn Wash encontraba refugio en el ritmo constante de los engranajes, en el siseo del vapor y en el clic metálico de las herramientas que danzaban con precisión entre sus manos. Su trabajo era su único consuelo, su único escape de las sombras que la perseguían. El recuerdo de la vista de Lord Crowley aún pesaba en su mente. Siempre había sido una figura de peligro, pero esta vez su presencia se sentía más cercana, más inmediata. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No podía permitirse distracciones. Su más reciente creación, un autómata bautizado como Éter, requería su completa atención. Mientras ajustaba uno de sus circuitos de vapor, un leve zumbido la distrajo. Alguien había dejado un pequeño autómata mensajero en la entrada del taller. Era un diseño sencillo, construido en bronce y cobre, con un compartimiento interno que vibraba lentamente. Con cautela, lo tomó entre sus manos y lo extrajo. La carta sellada con el emblema de la Real Sociedad de Inventores. Su corazón latió más rápido. Señorita Wash, comenzaba la misiva. Nos gustaría invitarla a una reunión especial en la sociedad, donde se discutirán los avances recientes en la tecnología del vapor. Su presencia sería sumamente valiosa. Evelyn leyó y relleló la carta. Ser invitada a un evento de esa magnitud no solo era un honor, sino una oportunidad invaluable. Si lograba impresionar a los miembros de la sociedad con su trabajo, su nombre quedaría grabado en la historia de la ingeniería. Pero más allá de eso, la invitación le ofrecía algo aún más importante: la oportunidad de demostrar que podía resistir la influencia de hombres como Crowley. Pasó el resto del día trabajando en éter, ajustando engranajes y revisando los mecanismos con precisión obsesiva. Pero, a pesar de su concentración, la sombra de Crowley flotaba en su mente como un espectro persistente. ¿Hasta dónde llegaría para asegurarse de que ella se doblegara a su voluntad? Cuando cayó la noche, Evelyn se preparó para la reunión. El edificio de la Real Sociedad se alzaba imponente en el corazón de Londres. Una fortaleza de piedra que exudaba conocimiento y poder. Al cruzar sus puertas, La recibieron los retratos de los grandes inventores del pasado, mirándola con juicio y expectativa. Sir Reginald Hawkins, el presidente de la sociedad, la recibió con una sonrisa cortés. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada perspicaz. Señorita Wash, dijo con una inclinación de cabeza, es un honor tenerla aquí. He oído maravillas sobre su trabajo. Evelyn agradeció con una leve reverencia y se unió a los otros inventores de la gran sala, donde la atmósfera vibraba con energía. Las presentaciones comenzaron. Motores de vapor mejorados, nuevos materiales, dispositivos revolucionarios. Entonces llegó su turno. Se levantó con el corazón acelerado y caminó hacia el frente, respiró hondo antes de empezar a hablar sobre éter, explicando cómo su diseño combinaba precisión y eficacia para asistir en tareas tanto domésticas como mecánicas. Mientras hablaba, notó las expresiones de interés y admiración de los otros, de sus colegas. Los aplausos la envolvieron al terminar, sin embargo, entre la multitud. Una figura destacó entre las demás, Lord Crowley. Desde el fondo de la sala la observaba con su sonrisa enigmática. Evelyn sentía un escalofrío recorrer de la espalda. No dijo nada, no hizo ningún gesto, no hacía falta. Su presencia bastaba para recordarle que las consecuencias de su rechazo aún estaban por llegar. Cuando la reunión terminó y los inventores comenzaron a disiparse, Sir Reginald se le acercó con una expresión más seria. Su presentación fue magnífica, señorita Walsh, dijo con un tono grave. Pero debo advertirle de algo. Hay rumores sobre Lord Crowley. Sus intereses no son tan nobles como él quiere hacer creer. Tenga cuidado. No todos en esta ciudad juegan limpio. Evelyn le dedicó una sonrisa agradecida, pero la advertencia llegaba tarde. Crowley ya estaba demasiado cerca. Bajo la lluvia persistente, caminó de regreso a su taller envuelta en pensamientos sombríos. La sensación de ser observada la acompañó hasta que finalmente cruzó la puerta de su refugio. Al hacerlo, se detuvo en seco. Éter yacía destrozado. Sus engranajes estaban rotos, las conexiones deshechas y el meticuloso trabajo de semana reducido a chatarra. Un escalofrío le recorrió la piel junto a los restos del autómata. Encontró una nota escrita con trazo apresurado. Esto es solo el comienzo. Un nudo se formó en su estómago. Por un instante el miedo la paralizó. Sus manos temblaron, su respiración se aceleró. La amenaza de Crowley ya no era solo una advertencia velada. Ahora era real, tangible y destructiva. Pero el pánico se disipó rápidamente, reemplazando por una determinación férrea. No podía permitir que esto la detuviera. Apretó los dientes, tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Cada engranaje que reparaba, cada tornillo que ajustaba, era un acto de resistencia. Sir Crowley pensaba que podía intimidarla. Estaba equivocado. No permitiría que su codicia destruyera lo que ella había construido. El eco de la máquina de Lord Crowley resonaba en Londres, pero no era más fuerte que la voluntad de Evelyn Wash.
Com sempre, els recordem que tot allò que escoltin no és real, encara que sembla improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients, som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. La dansa de les ombres al parc nocturn. Oients nocturns de Val Nocturna, els portem una notícia fascinant des del parc nocturn. En una celebració única de la màgia de la nit, el parc ha estat testimoni de la inauguració de la Dansa de les Ombres. Els arbres han esdevingut escenari per a ombres dansaires que expliquen històries encantades a mesura que la lluna projecta la seva llum. Consell de seguretat. A aquells que vulguin gaudir d'aquest espectacle màgic, els recomanem portar un amulet de protecció i submergir-se en la dansa amb respecte i sorpresa.
Mangosta.
La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal.
¿Sabes lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor.
Mangosta.
Dívese si quiere recoger, dívese si quiere recoger, dívese si quiere recoger,
mangosta,
dívese si quiere recoger, dívese si quiere recoger,
mangosta,
dívese si quiere recoger.
Avui, a la mangosta, guia definitiva de com ser papa pontífice de Roma.
Your left hand tapping on the table. Coffee cup rings, a telltale sign. The way you look away too quickly. Each detail fills these notes of mine. Something hidden in plain sight. The case unfolds tonight.
Hola, 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 benvinguts a la guia de ser papa, procés i requisits del 2025. Avui, durant el procés de 5 minuts, t'invito a embarcar-te en un viatge únic, un recorregut ple de misteri, història i, sobretot, tradició.
Phone calls at the strangest times.
Imagina't per un instant un camí antic forjat al llarg dels segles on cada esglaó, cada ritual i cada secret ens parla de la grandesa d'una institució mil·lenària. I no, no estic parlant de la tradició mil·lenària dels xinesos. En aquest nou episodi ens entrenarem al complex, de vegades desconcertant, però sempre fascinant, procés de què condueix al més alt honor de l'Església Catòlica, el Papa. Per què t'invito avui a parlar d'això? Perquè en un món tan canviant hi ha certeses que transcendeixen el temps i papes que estan a la corda fluixa.
The case is breaking open.
L'elecció de papa pontífice de Roma no és simplement una cerimònia, és una amalga de fe, tradició i sí, fins i tot un toc d'humor. Perquè qui s'imaginaria que per ser aspirant al papà primer ha de ser part del 53,3% de la població i després convertir-se en catòlic i no esperar res dels teus companys de conclave? Pot ser bo o la fi de puta. Recorda la teva infantesa, quan eren tots innocents i el mestre deia allò d'escollir delegat de classe i ningú es presentava. Doncs bé, això, més o menys, va així.
Mm.
durant aquests minuts t'enduré de la mà, de la meva mà, a través d'un univers on cada pas, cada... des del baptisme fins al conclave, es reverteix d'una aura gairebé mítica. Pensa en el ressò dels segles, en les veus d'aquells que han transitat per aquests passadissos sagrats i l'indestructible compromís del que han dedicat les seves vides a una missió tan noble i exigent. Així que acomoda't, relaxa't i deixa que les paraules et transportin a aquest món de rituals i solemnitat. Aquest inici d'un viatge fascinant on descobrirem plegats que cal per assolir una de les destinacions més insòlites i alhora més reverenciades de la història. Prepara la teva ment i el teu esperit, pren un glob del teu cafè o del teu te, perquè ara comencem el nostre viatge cap al cor del misteri papal. Habemus, papam. Endinsem-nos en el primer gran esglaó d'aquest camí sagrat, els requisits inicials i la formació sacerdotal. Imagina per un instant que tot comença a la simplicitat de la fe, per aspirar a una missió tan elevada que el ser un home catòlic, havent rebut els tres sagraments essencials: el baptisme, l'eucaristia i la confirmació. Aquests rituals no són simples actes simbòlics, són les pedres angulars que forgen la identitat i la devoció al cor del creient. Però què passa després? La crida s'intensifica i el camí es torna rigorós. S'inicia la travessia cap al sacerdoci, un camí que requereix dedicació i sacrifici. Durant aproximadament 2 anys, els aspirants se submergeixen a l'estudi de la filosofia, explorant les grans preguntes de l'existir i l'essència de l'ésser. El què, el per què o la forma de la Terra mateixa. Je pense à toi. Si som nosaltres qui cuida les plantes, o són les plantes que s'encarreguen d'engreixar-nos per acabar alimentant-se de nosaltres una vegada morts. Aquest període ple de reflexió i diàleg prepara la ment per als desafiaments espirituals que encara han de venir. Després, la formació s'aprofundeix amb 3 anys addicionals de teologia, on cada paraula i cada text sagrat prenen vida, il·luminant el camí cap a la veritat divina. És aquí on es cultiva una connexió íntima amb la paraula de Déu, una connexió que ha de ser infrangible. Una fe que il·lumini fins i tot els racons més foscos de l'existència. Durant aquests anys, cal també un compromís absolut, el celibat. Un vot de renúncia a la vida mundana, de lliurament total a la vocació, que no només simbolitza, sinó que materialitza la dedicació a una missió més gran, la de servir i guiar la comunitat amb humilitat i fervor. Aquest procés formatiu és molt més que no pas l'acumulació de coneixements, és una metamorfis de l'ànima. Cada lliçó, cada discussió, cada meditació estan dissenyats per enfortir l'espírit i preparar el futur sacerdot per al servei diví. Aquí, aquest gressol de saviesa i fe es forgen els líders que algun dia podran pujar a les altures de la jerarquia eclesiàstica.
L'été s'en frit com un rêve, les jours s'en vont dans mon ombre, comme la rosée du matin, c'est pas
en aquest punt del camí. Espiral es troba en una cruïlla. D'una banda, la formació acadèmica i espiritual i regirosa, exigent i de vegades implacable. I de l'altra, és en aquest mateix gressol on es cultiva la profunda connexió amb allò diví. Una connexió que transformarà no només la seva vida, sinó la de tots aquells a qui servirà. Cada sacrifici, cada nit d'estudi, cada moment d'introspecció acosta un pas més a aquest estat superior. És un viatge d'autoconeixement i de fe, un viatge en què es posa a prova la fortalesa de l'esperit.
Every night I sing your secrets, every note reveals your lies through the trials and gentle.
I la capacitat de renúncia a allò mundà per abraçar allò etern.
But I know just what you hide.
Així, mentre recorres aquest sender al meu relat, recorda que aquesta etapa és el fonament de tot el que vindrà. És la forja del sacerdoci, on es construeixen els fonaments d'una vocació que, amb el temps, podrà transformar la vida de milions.
Bills, those urgent calls, those private deals, the nervous life that barely feels.
Ara, endinsem-nos al següent esglaó del camí sagrat, l'encens a la jerarquia, el trànsit de sacerdot a bisbe. Aquí és on la vocació se sotmet a una prova encara més gran, on la fe i el compromís es converteix en la clau que obre les portes d'una responsabilitat monumental. Imagina't, per un moment, un sacerdot que, després d'anys de lliuraments i estudis, ha forjat no només el coneixement teòlic, sinó també una reputació, una integritat i pietat. Aquest home, que ha dedicat la seva vida a servir la comunitat, ara s'enfronta a un repte únic per considerar, per ser considerat per l'episcopat. Per assolir aquest nivell, el procés exigeix rigorositat, cal tenir almenys 35 anys i haver servit com a sacerdot durant almenys 5 anys.
Je verse la vie chaque matin dans leur cas.
Però no és només una qüestió de temps. Es tracta d'haver cultivat una bona fama, una fe indestructible i, sobretot, haver viscut d'acord amb els valors d'humilitat, pietat i bons costums. En molts dels casos, fins i tot, s'espera que el candidat compti amb un doctorat a la Sagrada Escriptura, teologia o dret canònic, demostrant un compromís profund amb el coneixement i la doctrina.
Qui sentir on
El procés d'anomenament és tan fascinant com misteriós. No és una solidesa directa, és més aviat una crida silenciosa que es va gestar als racons de l'església, els bisbes de les localitats properes, amb la mirada experta i amb la seva experiència, elaboren contínuament una llista de candidats, una llista que s'actualitza cada 3 anys. Aquesta tasca, gairebé com una selecció natural d'ànimes compromeses, és el primer pas per identificar aquells que tenen la llum necessària per guiar els fidels. Cop creada aquesta llista, el nucli apostòlic, aquest ambaixador sagrat de la Santa Creu, investiga minuciosament cada un dels postulants. Aquest és un procés de discerniment profund, on s'avaluen no només els èxits acadèmics i espirituals, sinó també la capacitat humana per liderar en el temps de l'incertesa. Finalment, el dicasteri per als bisbes revisa els suggeriments i, després d'un procés de consulta i de deliberació, envia la recomanació al papa que, amb tota responsabilitat que se li otorgueix el càrrec, pren la decisió final. És en aquest delicat equilibri entre tradició, fe i discerniment es decideix qui serà el nou bisbe, qui tindrà la missió de ser guiat espiritual a la seva diòcesi. En aquest punt del camí, cada sacrifici, cada lliçó i cada acte de servei es transformen en la matèria primera que un dia podia elevar l'home a la cúspide del lideratge eclesiàstic. És el resultat d'una vida sencera dedicada al servei, un testimoni de fe i compromís que transcendeix allò humà per abraçar allò diví. Així, l'ascens de sacerdot a bisbe s'erigeix com una etapa fonamental en el procés papal, on es fonen l'experiència, la saviesa i la fe en un sol destí, guiar la comunitat cap a la llum espiritual. Però continuem el nostre viatge cap a la comprensió d'aquest camí sagrat. Ara, avancem cap al següent esglaó en aquest sender sagrat. El camí per convertir-se en cardenal. Imagina't per un instant que després d'haver demostrat una vida de servei, integritat i devoció profunda, s'obre davant teu una nova oportunitat. S'ha anomenat cardenal. No és simplement un ascens jeràrquic, és el reconeixement del papa cap a aquells que han encarnat, han actuat l'esperit i la missió de l'Església. Entre els aproximadament 5.300 bisbes que vetllen pel benestar espiritual de milions de fidels, tan sols 237 són triats per ocupar aquest selecte esglaó. I d'aquests, únicament 127 aquells que es troben en plena maduresa i vigor espiritual estan en edat de participar al conclave, el sagrat procés de selecció del Papa. Aquesta designació és molt més que un títol, és una responsabilitat transcendental. Els cardenals no són els custodis de la fe sols, són els guardians del futur de l'Església. Se'ls confia l'honor d'elegir un líder suprem de la comunitat catòlica. Un acte que demana discerniment, saviesa i una profunda connexió amb allò diví. Mantint-se en cardenal implica haver deixat l'empremta inesborable en el servei de Déu i l'Església. És el reconeixement d'una vida dedicada a l'estudi, sacrifici i amor pels altres. Cada pas, cada acte de fe ha contribuït que aquesta distinció tan exclusiva sigui aconseguida només per uns quants elegits. Recorda sempre aquella famosa frase: si hi ha 6.300 bisbes en tot el món, pensa que només hi ha 237 cardenals. Aquesta realitat ens recorda la selectivitat i la magnitud de la responsabilitat que recau sobre aquells que són cridats per ser cardenals. En aquest tram del camí, el compromís amb la fe i la serència espiritual esdevé un far de llum per l'Església. Si cardenal és, en essència, acceptar el desafiament de preservar i transmetre l'essència de la tradició catòlica amb la mirada sempre posada al servei i al bé comú. Així, el procés per convertir-se en cardenals s'erigeix com un homenatge a la devoció i la perseverança. És una distinció que reconeix no només el coneixement i la saviesa, sinó el lliurament incondicional a una missió que transcendeix allò terrenal. Però continuem amb aquest fascinant viatge pel camí cap al papat. Endinsem-nos al nucli del secret més guardat de l'Església, el conclave. Imagina una sala ancestral, la Capilla Sixtina, transformada en un santuari de decisions transcendentals on la història i el futur s'entrellacen en cada sospir. En aquest recinte, els cardenals, els únics hereus del segle de la tradició, reuneixen. Aïllats del món exterior, aquí s'erigeix un mur inflanqueable de seguretat. No es permet dispositius electrònics, s'utilitzen detectors de micròfons i es bloquegen totes les senyals perquè cap ressò de l'exterior pertorbi el procés sagrat. La Guàrdia Suïssa, amb la seva presència imponent i els uniformes colorits, custodia l'entrada amb una vigilància gairebé ceremonial. Cada dia el conclave es prova. És una prova de fe i resistència. Es fan fins a 4 votacions diàries i cadascuna exigeix una majoria de 2/3 per escollir el nou papa. És un ritual en què l'atenció es fa palpable, on cada papereta dipositada a l'urna comporta el pes de segles d'història. I llavors arriba el moment que captiva la imaginació de tants: la fumata. Quan les paperetes es cremen, el fum que s'enlaira és el missatger de la decisió. El fum negre, dens i un brívol anuncia que encara no s'ha aconseguit el consens. Però quan finalment el fum es torna blanc, clar i lluminós, és la senyal inconfundible que un nou líder ha estat elegit. N'hi ha que expliquen que en un conclave l'espera es va estendre durant 3 llargs anys, un testimoni del rigor i el misteri que envolta aquest procés. Aquests dies, cada cadernal portava la seva ànima, la seva responsabilitat d'elegir no només un home, sinó el far que guiarà milions de creients. Així, en aquest ambient carregat d'història, secret fe indestructible al conclave, es revela com el rader, gran ritual de l'església, on cada devot i cada sospir es converteixen en la clau que obre el destí de la humanitat. Preparat per aquest, perquè en aquest recinte sagrat cada detall, cada ritual i cada decisió ressona amb la força del que estem, del que és a terra. Ara continuem el nostre viatge pel fascinant camí del papat. Endinsem-nos en la seu vacant i les funcions del papa, així com el singular govern del Vaticà. Imagina't l'instant en què, per alguna raó, la presència visible del papa s'esvaeix, ja sigui per mort o per renúncia, sobre un procés conegut com a seu vacant. Durant aquest temps, el mantí del lideratge papal es retira, deixant un buit que, no obstant, no deixa de bategar amb la fe i l'esperança. En aquest interludi, l'administració de la Santa Creu recrau en la gerència composta pel Col·legi Cardenalici, que amb gran responsabilitat manté l'ordre i la comunitat de l'Església, encara que amb poders molt limitats. Durant la seu vacant, el silenci es fa ressò dels segles de tradició expectativa. És un temps d'espera on la comunitat catòlica és submergent en la reflexió i la pregària, sabent que el proper líder serà elegit amb el rigor d'una història mil·lenària. Que període, encara que breu, està carregat d'un simbolisme profund. És el moment en què l'Església s'uneix per renovar el compromís amb la fe, preparant-se per a l'advertiment d'un nou guia espiritual. Un cop el conclave ha complert la seva solemne comesa i la fumata blanca anuncia l'elecció d'un nou papa, aquest s'assumeix a una sèrie de funcions que van més enllà del merament cerimonial. S'erigeix com a bisbe de Roma, becari de Crist, successor de Sant Pere i sumer pontífex de l'Església Universal. Però, a més, el papa també és el cap d'estat de la ciutat de Vaticà, un petit estat independent que regeix per principis tan únics com la seva història. La ciutat del Vaticà, el rader vestigi d'una monarquia absoluta a l'activa, no és només la llar del papa, sinó l'epicentre administratiu espiritual de l'Església Catòlica. Aquí es gestionen des de l'emissió de segells i matrícules fins a l'administració d'un banc sense ànim de lucre i fins a la concessió de la ciutadania atorgada per l'ús ofici. Un reconeixement als que treballen al servei de la Santa Creu. Cada racó d'aquest diminut estat ressona amb la història i la solemnitat de cicles de tradició. I en aquest context, el papa no rep un salari. Les seves necessitats són cobertes íntegrament per la Santa Seu, reafirmant el seu vot de servei i, en alguns casos, de proesa, com ho va fer el Papa Francesco. L'exemple del qual va marcar un abans i un després de la imatge del liderat papal. Has de comprendre que la seu vacant i les funcions del Papa no només són formalistes, sinó pilars que sostenen l'estructura i l'ànima de l'Església. És un recordatori que fins i tot amb l'essència, la fe i la tradició continuen guiant milions de creients per tot el món. Ara, si vols, avancem en ahir, en el nostre viatge al cor del Vaticà, aquest enclavament sagrat que està en un estat independent com un epicentre espiritual de l'Església Catòlica. Imagina per un moment endinsar-te a la ciutat del Vaticà, un territori minut en extensió, però immens en història i significat. Aquest estat, que emergeix com la darrera monarquia absoluta electiva d'Europa, és molt més que un simple lloc geogràfic. És l'escenari on convergeixen segles de tradició, fe i poder, on cada racó ressona amb l'essència d'una civilització dedicada a allò diví. La ciutat del Vaticà no només acull la Santa Seu, l'entitat jurídica i administrativa que dirigeix l'Església, sinó també és la llar del Papa, líder espiritual que ha guiat milions a la llarg de la història. No podem parlar d'aquest lloc sense esmentar la Guàrdia Suïssa, fundada en 1506 per al Papa Juli II. Aquesta petita però emblemàtica força militar és l'encarregada de protegir el Papa i custodiar la integritat del Vaticà. Amb els seus uniformes renaixentistes, plens de colors i tradició, la Guàrdia Suïssa no només és un símbol de seguretat, sinó també un recordatori vivent de la comunitat i el valor de les tradicions que han perdurat al llarg dels segles. Cada pas pels estrets carrers del Vaticà, cada mirada cap als majestuosos edificis i als terços artístics, és un viatge al passat. És aquí, en aquest enclavament únic, on l'espiritualitat es fusiona amb el poder secular, creant un microcosmos on allò etern es troba amb allò quotidià. La ciutat del Vaticà i la Guàrdia Suïssa ens ensenyen que el món del papat, cada element des de l'administració fins a la seguretat, està impregnat d'un simbolisme profund. Són estaments vius de la fe i la tradició, un recordatori que, fins i tot un món modern, hi ha jocs i costums que es resisteixen al pas del temps, preservant l'essència del sagrat. Hem recorregut plegats un llarg i fascinant camí, desvetllant els secrets i rituals que han marcat el destí de l'Església Catòlica. I ara, endinsem-nos en un dels misteris que alimenta la imaginació de creients i escèptics per igual, la profecia de Malaquies. Segons aquesta enigmàtica predicció atribuïda al món irlandès del segle XVI, s'anuncia la vinguda de l'últim papa, descrivint mitjançant un epitet breu i críptic. Molts han interpretat aquestes paraules com un presagi del final de la successió papal i han marcat el tancament d'una era mil·lenària. Tot i que l'autenticitat i el significat exacte d'aquesta profecia continuen sent un motiu de debat, no hi ha dubte que afegeix una capa d'intriga i expectació al procés ja complex del papat. Serà que, en algun futur, les ombres d'aquest enigma es dissiparan per revelar la identitat de l'últim papa? Aquesta pregunta continua ressonant als passadissos del temps, de l'imaginari col·lectiu. Aquestes anècdotes i reflexions ens conviden a contemplar que, més enllà dels requisits, dels rituals i les estrictes normes, el camí cap al papat. És també una història d'humanitat, de lluites, d'esperança i sobretot del lliurament total d'una causa que se'n transcendeix allò que t'ho dà. Us convido a reflexionar. Què significa per tu aquest viatge sagrat? Com veus la unió entre la tradició i el canvi, entre allò ritual i allò humà? Espero que aquestes històries us hagin inspirat a veure el procés papal no només com una sèrie de requisits formals, sinó com una profunda manifestació de fe i compromís i una certesa, manera de misteri. Així, arribem al final del nostre viatge, però al camí del papat hem recorregut junts els intrincats senders de la formació sacerdotal, l'encens a la jerarquia, l'exclusiu procés de convertir-se en cardenal, els místics, rituals de conclave per endinsar-nos fins a tot els misteris de la seu vacant i l'enigmàtic ressò de les profecies de Malaquies. Si t'ha agradat aquest episodi, encara amb tants problemes, t'invito a deixar els teus comentaris en qualsevol de les meves xarxes socials i compartir-ho amb els qui vulguin endinsar-se en aquests misteris i tradicions. La teva veu i la teva participació són essencials per continuar explorant plegats aquests fascinants relats. I si no saps què fer, aquesta setmana el perfil de Instagram de Deliris i Llibres t'està esperant.
Deliris i Llibres et convida a formar part d'un espai on compartir la teva passió pels llibres. Presentacions, tallers i club de lectura us esperen. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic, o en el seu perfil d'Instagram.
Des d'aquí, besitos, calentones, abrazos i palmaditas en l'espalda. I si no vols deixar cap comentari, pots escriure al número 13 en les meves xarxes socials o les xarxes socials de Deliris i Llibres. Que la llum de la fe il·lumini sempre el teu camí. Ens trobem en el pròxim episodi, o no, mai se sap, però de segur que en una nova aventura pels senders de la història i l'espiritualitat, segur. Així que, un consell nocturn, i ens veiem en 7 dies.
Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. El Festival dels Sabors Onírics a la plaça dels Aromes. Estimats oients de Val Nocturna, submergiu-vos en un festí de somni a la plaça dels Aromes. Aquesta setmana, el Cafè de les Ombres ha sorprès la ciutat en presentar el Festival dels Sabors Onírics. Una experiència culinària única que desperta els sentits i promet portar els comensals a mons de delícies inexplorades. Consell de seguretat. A aquells que decideixin participar en aquesta experiència gastronòmica onírica, els recomanem gaudir amb moderació i mantenir oberts a les sorpreses que els sabors podrien revelar. Que el seu paladar s'aventura en un viatge sense igual. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.
regalets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor. El meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh Jennifer, amb tu naixeré el cotxe per tu. Oh Jennifer, anirem a polar els dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh Jennifer. Jo que sóc més català que el vi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i als matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh Jennifer, anirem a por aeros dos junts lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh Jennifer. Les mans estretes ens intenten per als peus repetir la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh Jennifer, em tornejaré el cotxe per tu. Oh Jennifer, anirem a por aeros dos junts i lluitarem pel nostre amor.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La Unió Europea ha aprovat el pla de rearmament.